Camins. Avui aquí al Camins rebrem la visita d'una persona que ha posat veu a la nostra felicitat.
Peres, és Roma?
És Roma, Pau!
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 És Roma?
És Roma!
Marxem cap a Roma!
Ara, en un temps d'un Barça del revés, vol fer-nos feliços d'altra manera amb cultura i gastronomia. D'aquí a no res, en aquest estudi, Joan Maria Pou.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Sis minuts que passen de les 8 de la tarda. Bona vesprada d'aquest divendres 1 d'octubre del 2021, dia 1, després de M4 Social. Gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí el vespre radiofònic més social i avui també cultural de Catalunya. I ho fem també encetant més. Ja tenim aquí octubre i arriba en un dia que ens agrada especialment aquí al Camins, el dia diferent, l'especial el divendres. Avui tenim una d'aquestes visites que em venen molt i molt de gust, molt. Joan Maria Pou, periodista i narrador del Barça, juga a RAC1, que ara ha tingut la inquietud i el gust d'obrir un espai gastronòmic i cultural al centre de Barcelona. El Joc, amb els seus socis, l'empresari Oriol Badia i el restaurador Quim Díaz. Ens parlarà de tot plegat i l'interrogarem també, si es deixa, per altres històries. Que ens expliqui històries que de segur que té un fum. Per cert, que arran de la visita del Joan Maria tenim una pregunta al respecte al nostre compte de Twitter del programa, @caminsestel. La pregunta que us fem avui és: què és allò que sempre us ve de gust quan aneu a un restaurant? Així, directament. Allà hi trobareu diferents opcions i també podeu dir-hi la vostra. I quan despedim el Pou, si és que vol marxar, segurament sí que és divendres, ens revolucionarem, que és divendres i és el que toca. Avui, totum revolutum, la tertúlia frenètica amb Jordi Cerdà i Anton Verdeny, que opinaran de tot, absolutament de tot, sense guió, i vinga, i cap endavant. Amb ells arribarem a les 9 de la nit i donarem per finiquitada aquesta setmana radiofònica. Vinga, ens hi posem. Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Gràcies per venir a visitar-nos aquí a Ràdio Estel. Ens ve molt de gust aquesta estona de ràdio. El Joan Maria Pou no necessita massa presentacions. Jo crec que és una de les veus i dels periodistes més reconeguts d'aquest país. Des de fa molts anys és el narrador dels partits del Barça a RAC1. Des del 2000, des de l'any 2000, justament.
Joan Maria. Des de l'any 2000, sí.
Per tant, anem camí dels 22 anys de recórrer Europa sencera seguint el Barça. A més, Joan Maria ha fet incursions en la informació general al front del 9C, que ara dirigeix i presenta l'Agnès Marquès, si no estic equivocat,
I
amb el programa Cases d'algú, a TV3. O sigui que trajectòria a tope, Joan Maria.
I la primera vegada que vaig fer ràdio a la meva vida fora de la facultat va ser a Ràdio Estel.
Ho sabem.
Encara estaven els estudis a la Diagonal, allà vaig fer el meu primer directe, el meu primer programa, la meva primera entrevista. Allà em van corregir la meva primera peça cultural. Vull dir que per
qui
mi
te la va corregir, te'n recordes?
Aleshores hi havia l'Oriol Llop treballant a informatius i també hi havia la Marta Cailà, que ara és companya meva.
Està amb Toni Clapés, no?
Que ara està amb el Toni Clapés, abans va haver estat molts anys dirigint i presentant el Via Lliure. Doncs ells dos van ser els responsables de corregir-me les primeres peces quan vaig anar a Ràdio Estel, on també un mes d'agost vaig fer de recepcionista.
T'ho anava a dir, perquè ho sabia. Ja sé que aquesta recepció no l'has ocupada perquè estàvem a Diagonal,
sí. Però
escolta, vas agafar el que et venia, eh? No,
i tant. Vaig començar a sentir campanes que necessitaven una persona per fer la de recepcionista de Ràdio Estel i Ràdio Salut un mes d'agost, i vaig preguntar si jo podia fer-ho, i em van dir, home, sí.
Per tant, tots tenim un passat, Joan Maria.
Sí, i tant.
I tu tens passat Ràdio Estel també, com molts dels teus companys, perquè Òscar Dalmau, per exemple, també ha estat passat per aquí. L'altre dia el vam saludar arran del llibre que ha escrit sobre de nens i va estar encantador. Doncs després, si et sembla bé, parlem una mica de periodisme, de les transmissions i de les teves inquietuds, que ens ve molt de gust també, però sobretot t'hem convidat, a veure, no ens enganyem, t'hem convidat perquè ens venia teníem ganes de tenir-te aquí i hem vist l'oportunitat. Però és que, a més, tens novetats molt xules per explicar-nos, perquè resulta que, no content amb tot el que ja hem dit, Joan Maria, ara t'has revelat amb un projecte que trenca una mica en tot això i que se centra en la gastronomia i la cultura. Fa res, de fet, el dia 25, si no estic equivocat, heu posat en marxa Joc, un restaurant al centre de Barcelona, un restaurant amb les sigles de Joan Maria Pou, l'empresari Oriol Badia, que és amic teu personal, sí, crec, i el restaurador Quim Díaz.
Exacte.
Què t'uneix amb Oriol i Quim? Bueno, és amic teu, Oriol. I com es va forjar aquest projecte?
Aquest projecte fa molts anys que estava en el cap de l'Oriol i meu, no? L'Ori i jo ens coneixem des que teníem 12 anys, és a dir, ja estem parlant d'una amistat que té més de 3 dècades, camí de la quarta, i som amics íntims des d'aleshores. Ens vam conèixer en una casa de colònies al Pla de l'Estany. I des de fa molts anys donàvem voltes a la possibilitat de trobar un espai a Barcelona que ens permetés generar una petita factoria de continguts en català de tipus cultural. No, no acabàvem de trobar la manera de fer-ho, vam tenir diverses idees, fins que va haver un moment que, per altres històries, l'Oriol va conèixer el Quim Díaz, que té el vermut al carrer Pau Claris, també té l'Entrepanes Díaz, el Mutis, és a dir, és una persona que ja fa uns quants anys que ha demostrat que sap el que fa amb la restauració a la nostra ciutat, no? I ens vam conèixer, me'l va presentar, i un dia, reunits els tres, ens vam adonar que quan li explicàvem el nostre projecte, la nostra idea, doncs se li il·luminaven els ulls, no? I va dir, hòstia, a mi m'agradaria molt ser-hi, nosaltres necessitàvem algú que hi entengués d'aquesta part.
I tant, perquè la vessant cultural la teníeu coberta, eh?
Sí, el problema era això, no? Ser capaços de crear un equip que permetés a la gent menjar bé i gaudir de còctels diferents, etc. I des d'aleshores, estic parlant de ja fa molts mesos, vam començar a treballar, a buscar locals, a pensar com quin tarannà hauria de tenir, i va haver un moment que vam trobar un local, vam estar molt de temps negociant, i finalment hem pogut obrir, després d'anys de pensar-ho, s'ha convertit en realitat aquest joc, no? El carrer Mallorca entre Pau Claris i Passeig de Gràcia. I la idea, fonamentalment, és que la gent hi mengi molt bé, cuina catalana de qualitat, que hi pugui gaudir de còctels que el nostre cocteler, l'Adrià, fa amb tot l'amor del món i te'ls explica, i és realment un personatge que val molt la pena conèixer, i que això sigui el motor, quan això funcioni, un cop la gent ja hagi dit, d'acord, aquí es menja bé, aquí s'hi està bé, aquí s'hi veu bé, doncs poder crear una mena de factoria de continguts en català. Això què vol dir? Vol dir poder fer presentacions de llibres, poder fer petits recitals, poder fer clubs de lectura, poder fer xerrades amb gent que té coses a dir. Tenim un espai que convertirem entre els àpats, quan el restaurant estigui tancat, en un estudi per fer podcasts en català, també de continguts diversos. Per tant, el que volem és que, més enllà dels àpats i de les copes, diguem-ho així, hi hagi un espai per pensar, per compartir, per dialogar, per crear continguts, no? I això és el que ens fa més il·lusió de tot.
I tant. T'he de dir que aquí a la redacció, quan comentava que venies avui, i el motiu, aquesta obertura, i li explicava el sentit i la idea que teniu, que ja ho havia investigat una mica, tothom deia, que xulo, no? Quina idea més guapa.
La idea la teníem feia molt de temps, el que passa és que no trobàvem la manera d'encaixar-ho tot, perquè necessitàvem un espai molt concret, necessitàvem un espai que fos prou gran com perquè hi poguessin passar diverses coses alhora, i també prou versàtil, deixa'm dir-ho així, com perquè tu puguis acabar el menú del migdia, i si a les 6 de la tarda tens una presentació d'un llibre, doncs que, sense que això suposi un gran trasbals pel torn de la nit que vindrà després dels sopars, sí, doncs puguis moure una mica l'espai i convertir-lo, doncs, en un espai per poder presentar un llibre mentre la gent potser està picant alguna cosa o s'està tastant un Montsant que els hi recomanem, no? Per posar un exemple. I quan el vam trobar vam dir, hòstia, és que aquest lloc seria ideal, no? Perquè a banda que és un espai preciós i com molt especial, és bastant únic a Barcelona.
Recorda'ns on està?
Està al carrer Mallorca 275. Això és entre Pau Claris i Passeig de Gràcia, és a dir, a un minut de la Pedrera. I a més és un espai que no dona al carrer. És un entresol. Aleshores, tu has de pujar unes escales i de cop i volta s'obre una porta i apareix.
És com una petita illa, no? Un
sí,
balsa.
Sí, apareix una bombolla preciosa, amb un pati al darrere, amb una font, en fi, és una cosa una mica així idíl·lica, aquests antics pisos de l'Eixample, sí, que eren descomunals, i aquest doncs ja fa molts anys que ha estat diversos restaurants, i allà hi poden passar moltes coses. Uh-huh. I dependrà una mica del que nosaltres siguem capaços de generar i també del que la gent, quan hi vingui, se li acudeixi. No? Jo ara començaré a ensenyar el local, doncs, a editorials, a discogràfiques, a músics, a artistes, a gent que tingui coses a dir, que tingui ganes de dir, perquè a partir d'aquí podrem fer i desfer el que creguem, fins on ens doni la imaginació, diguem-ho així, no?
Doncs sona molt bé, no t'ho vaig enganyar. De fet, jo tinc molta curiositat, ja t'ho dic. Gastronomia, copes i cultura, Joan Maria. Jo diria que són alguns dels mons més castigats per la pandèmia.
Totalment. I per les restriccions. I deixa'm dir-te una cosa que és molt important, que és que l'objectiu de l'Urimeu i del Quim, sí, és que, si això funciona, el que nosaltres volem és que aquests continguts que generi la gent siguin continguts pagats i pagats dignament.
Ben remunerats.
Nosaltres el que volem és intentar crear una petita factoria de continguts en català, uh-huh, i que la gent, com en altres cultures es dona per descomptat, però aquí a vegades sembla que no, bueno, evidentment cobri per fer la seva feina. És a dir, si algun nano de 22, 24, 25 anys és un malalt de teatre, per exemple, i vol fer un podcast de teatre i ens fa un pilot ben parit i nosaltres diem, hòstia, això sona molt bé i està molt bé, etc., doncs nosaltres li finançarem el podcast de teatre. I què passarà? Que ell no tindrà la pressió d'haver de fer continguts que tinguin clics o que tinguin unes audiències mínimes, perquè si no... No, nosaltres, si ens agrada el contingut, voldrem que aquell podcast de teatre estigui associat a la nostra, uh-huh, marca, diguéssim, no? I com que nosaltres ja fa temps que tenim un web, que en el seu moment es deia Fotlipou, ara es diu Diacrític,
sí,
el vam haver d'hibernar precisament per falta de recursos, doncs si la part gastronòmica i això ens dona recursos, doncs també activarem Diacrític i serà de Diacrític que penjaran tots aquests continguts. De manera que el joc serà el continent i el contingut anirà a Diacrític.
O sigui, cultura, copes, restauració, bon ambient, espais diferents, una illa al centre de Barcelona. Em sembla revolucionari, mira el que dic, una mica revolucionari, i a més, la idea de remunerar...
Absolutament.
Perquè, clar, avui en dia, quants cops veiem per Twitter o les xarxes socials m'han trucat oferint-me que et mencionaré amb no sé què si em fas... O sigui, un trapitxeo absolut
és
amb
això,
els continguts.
És això, que quan algú et faci una proposta per fer, sí, una feina, la tercera, la quarta o la cinquena cosa no sigui dir-te... i aquest és el pressupost que teníem pensat, o això és el que teníem pensat pagar, o què tenies previst, o què tens estipulat, o què t'agradaria cobrar, i a partir d'aquí parlar-ne, a mi em sembla molt significatiu. Perquè quan tu entres en una sabateria, no hi ha cap mena de dubte que per endur-te les sabates les hauràs de pagar,
i tant,
no?
I tant,
doncs
sí, sí.
Si a mi em ve un dia algú i em diu, escolta, m'agradaria fer un recital de poesia al pati, perquè és el dia internacional, per exemple, de la poesia, etc, etc. Uh-huh. Fem-ho, a veure què proposes, etc, etc. I la quarta pregunta serà, i això quan val? Uh-huh. I si nosaltres considerem que ho podem pagar, ho pagarem.
I si et ve algú i et diu, jo vull fer un programa que es diu Camins, lo millor, podem parlar-lo també, seria una bona idea. Escolta, parlem un moment de la gastronomia, si et sembla, perquè heu arrencat amb la part gastronòmica, mm, que ha de funcionar per anar posar endavant tota la part cultural. Clar. Aquesta és la idea. La pregunta, Joan Maria, és, l'arròs bullit té un lloc privilegiat en la carta del...
Ara mateix no, de manera que
perquè
això...
Perquè tu ets un apassionat de l'arròs bullit.
Això vol dir que els dies que el Barça jugui al Camp Nou jo no podré anar ni a dinar al joc.
Clar, perquè no... és la teva dieta.
És,
no?,
veritat que com que tinc una connexió directa amb la cuina, potser a l'Olga, la cap de cuina, li puc dir, escolta, fes-me un plat d'arròs bullit, però no, no és el lloc ideal per anar a menjar arròs bullit. Es menja cuina catalana de qualitat que no passa per l'arròs bullit.
Ja sabem que aquesta broma recurrent del Barça jugar a RAC1 tanca i amaga que ets una persona de bon jantar, segurament. I avui tenim una pregunta, l'has escoltat al nostre Twitter, que vull traslladar-te. Tu, quan vas a un restaurant, què et ve de gust sempre?
A veure, hi ha una cosa que em ve de gust sempre, que és que si hi ha algunes postres amb xocolata...
Ahí.
I
ets xocolatero.
Molt, amb poques interferències, si pot ser. Jo sempre dic, hi ha interferències, i la gent em diu, què vol dir? Hi ha marmelades, coses d'aquestes, no m'interessa. Jo vull xocolata i màxim amb combinat amb fruits secs, que també està bé.
Vale.
Però si pot ser xocolata i xocolata negra, encantat de la vida. És una cosa que m'encanta.
Fantàstic. Segurament trobarem, no?, a la carta del joc aquestes coses,
sí,
ja
sí,
està,
sí,
directament. Escolta, preparem una mica el programa amb Ferran Capdevila, el nostre productor. Fem unes reunions que t'agradarien, molt productives, aquí al bar, evidentment.
Bé.
I avui ens ha sortit el tema, parlant de la teva entrevista, de la teva visita, de amb qui ens... Perquè tu parles de que és un lloc de trobada,
sí,
i que és un lloc per xerrar tranquil·lament amb unes copes, i pensem, amb qui ens prendríem nosaltres una copa, a lo loco, si poguéssim elegir lliurement, tu i tu. Tu, si diguessis, jo avui em prendria una copa amb tres persones que em venen molt de gust, no del teu cercle, sinó de la cultura, o de l'esport, o de la política...
Hòstia, que complicat que m'ho poses.
Diguem, com a mínim un. Va, el primer que et vingui al cap, que segur que et ve de seguida.
Bueno, mira, et diré una persona que dius, hòstia, aquest tio queda molt lluny i potser trigarà a tornar a Barcelona.
Però val, aquest val també.
Però és segurament l'única persona que li demanaria, sisplau, de fer-me una foto amb ell, que és un jugador de bàsquet que es diu Magic Johnson.
Hombre.
Que quan jo era adolescent em va fer gaudir d'aquest esport com ningú me n'ha fet gaudir. És un esportista que em va meravellar i que de tant en tant encara, quan tinc un dia així una mica creuadet, em poso un vídeo amb les seves millors assistències i em poso de bon humor, perquè un jugador que es dedicava a repartir punts amb els companys, i d'això em va fer un art, no?, una màgia,
sí,
em sembla un concepte de jugar en equip tan deliciós que és un d'aquells records d'adolescència que m'ha marcat sempre. I quan em pregunten moltes vegades amb qui et faries una foto, una de les poques persones amb qui l'emprenyaria o li faria... intentaria superar la vergonya com per dir-li perdoni, ja sé que se'm fa un milió cada dia, però vull fer-me una foto amb vostè, seria amb ell. I si a sobre pogués prendre alguna cosa amb ell i que fos el joc, ja seria espectacular.
Doncs Magic Johnson, escolta, ja tenim un bon productor, ja intentarem reunir-vos un dia. Escolta, parlant del joc, ara dius que feia jugar Magic Johnson a l'equip de manera meravellosa, a la web del vostre restaurant es fa una descripció que diu cuina catalana de qualitat, còctels clàssics i sorprenents, un espai ple de racons per compartir. Us ve de gust aquest joc? És la pregunta que feu al web. Us ve de gust aquest joc? Què és per tu jugar en aquest context, en jugar en el context del restaurant?
Doncs en el context del restaurant és jugar amb els gustos, amb les textures, és jugar això, no? És jugar a que, per exemple, hi ha una sèrie de plats que ara que sortim, diguéssim, sembla que ja traiem el cap després d'aquesta pandèmia on això de compartir s'havia convertit en font de risc, no?, de temors. Uh-huh. Doncs, per exemple, hi haurà molts plats d'aquests de posats al mig de la taula.
El pica-pica.
I tots a braonar-se i a sucar pa amb les salsetes que fa.
Què m'has de dir? Aquí a Ràdio Estel passa molt, eh? Quan penya un aniversari la gent s'abraona sobre el qualsevol.
Doncs aquesta idea del plat, per exemple, hi ha un plat que ja ho està rebentant al joc, que són les gambes amb xocolata. Haureu de venir per saber què vol dir això.
Gambes amb xocolata.
Que posem l'olla al mig de la taula i en lloc de que cadascú serveixi les seves gambes, doncs la gent directament de l'olla i sucant-hi pa, perquè hi ha aquest punt com de joc, d'alegria, de tornar, diguéssim, a estar junts en un espai sense haver d'estar gaire pendents de les distàncies i tot plegat, tot i que actualment el joc encara n'estem pendents perquè és el que toca, però fa la sensació que comencem a sortir i que el futur del joc passa per això, no?, per poder fer aquesta mena d'àpats una mica més juganers. I amb els còctels passa el mateix. L'Adrià, el cap de la cocteleria, és un, jo li dic que és l'alquimista del joc, perquè tot el dia està, no?, amb licors, amb herbes, amb matisos, amb aromes.
Jugant.
Allà al pati del joc ja hi té plantades una sèrie de plantes que després fa servir, té allà un lloc per macerar els seus propis alcohols, en fi. Tot això té a veure amb la diversió, no?, amb el joc. I això és el que volem que vingui a fer la gent, no?
Jo, Maria, ja ens has presentat molt bé el restaurant. La darrera pregunta que et faré tornarà al restaurant, ja veuràs, espero que t'agradi. Però vull tocar una mica la teva professió i el Barça, si em permets. 21 anys des que Xavier Bosch et va fer aquest encàrrec. Ves a casa, grava't narrant al Barça i a veure què tal ho fas. I sembla ser que malament del tot no va sortir la jugada, no? Vist des de fora és una feina apassionant, t'ho dic de debò. Em sembla meravellós. Ara, jo et demano, què és el millor i pitjor de narrar al Barça? Fixa't.
El millor, sense cap mena de dubte, hi ha moltes coses que són el millor. El millor és que jo he fet ràdio com l'estàs fent tu ara, un programa preparat amb productors, amb guionistes o amb redactors, no, pensat, amb unes entrevistes pactades, amb uns col·laboradors, etc. I és una cosa que em fascina. Però el que té el futbol, en aquest cas, o una transmissió esportiva, és el directe sense xarxa. És a dir, tu pots preparar el context del partit, pots saber una mica on som, però a partir del moment que xiula l'àrbitre, tu expliques el que hi ha, i al cap d'un minut allò pot saltar pels aires. O quan sembla que el Barça està eliminat i Iniesta fa un gol que passa a la història del club. O...
De fet, el Xavi Puig és una mica l'eslògan, no?, del Superdiumenge.
De no sabem què passarà. Sí. Doncs, en el cas de les transmissions, això és així. I a mi aquesta és una cosa que em fascina. I que fa que per això fa més de 2 dècades que ho estic fent. Jo, quan he fet programes diaris, el màxim que he durat han estat 4 anys. I em fa la sensació que és perquè estic acostumat a que passin coses molt diferents en els partits, no? I el tòpic aquell que diu que cada partit és diferent, quan ets narrador te n'adones que és així, que cada partit és diferent i té els seus matisos, i això és el que m'encanta. I a més d'això, té un altre component, que és que a mi m'ha permès conèixer l'estat espanyol d'una manera gairebé íntegra, i parts d'Europa i del món que segurament d'una altra manera no hauria conegut. He viatjat sense parar des de fa 20 anys, he pogut conèixer llocs, he pogut visitar espais, he pogut tastar àpats de tota mena i compartir-los amb companys de professió. Vaja, jo recordo, mira, t'explicaré una anècdota.
Vinga, ens encanten les anècdotes.
M'ha passat diverses vegades, però aquesta la recordo passejant un dia per Tòquio. El Barça jugava al Mundial de Clubs a Yokohama, sí. I estàvem a Tòquio passejant, i hi va haver un dia, i feia solet, era el mes de desembre, feia fresqueta, però feia un solet molt agradable, estàvem passejant per Tòquio, no? I jo anava amb 3 companys, i de cop i volta els vaig dir, pareu un moment, sisplau. I es van aturar allà al mig de la vorera i vaig dir, no ho normalitzem, això. O sigui, això és la nostra... O sigui, nosaltres som aquí per fer la feina que ens apassiona. Ara mateix som a Tòquio passejant, perquè d'aquí unes hores a Yokohama, o l'endemà a Yokohama, hi haurà un partit de futbol i jo l'hauré de narrar i tu hauràs de fer la crònica, l'altre no sé què. Valorem-ho, o sigui, masteguem-ho, assaborim-ho, perquè no és un privilegi, és una sort. I jo això ho he fet de tant en tant, en algunes ciutats, com de parar i dir, a veure, Joan Maria, això forma part de la teva feina i és un privilegi, t'has de sentir un privilegiat, no? I això, evidentment, ho tinc molt present. La part negativa o el pitjor, vaja, que a vegades et toca explicar coses que saps que la gent es posa trista, a vegades et toca aguantar aquesta visceralitat que genera el futbol, que és una mica, no? El futbol és una cosa que treu el millor, segurament, i el pitjor de molts éssers humans, no?
Hi ha gent que més talletja una mica.
Sí, aquest és un... Realment més talla, que és un dels camps que més desagradables per al barcelonisme, diguéssim, després del Bernabéu i de Cornellà, amb diferència. Però això a mi no m'importa, perquè aquest ambient caldejat i això, si està dins dels límits del que és el futbol, em sembla fins i tot sa i interessant. Però és veritat que a vegades hi ha unes pèrdues de papers que són bastant desagradables.
I tant.
Però la meva feina té molt més de positiu que de negatiu, sí. Perquè tot i que hagi anat 40 vegades a una mateixa ciutat, el dia que sona el despertador a les 7 del matí per anar-hi la 41ena, jo em llevo content.
I tant. Bueno, és que realment, des de fora, mola molt, que vols que et digui. Escolta, avui és 1 d'octubre.
Sí.
I volia demanar-te, perquè fa exactament 4 anys, el Barça va jugar un partit a l'estadi contra les Palmes. No cal que contextualitzem, perquè ens hem passat tot el dia contextualitzant aquí a Radio Estel. Com ho vas viure, això, més o menys?
Va ser un dels dies més difícils de la meva carrera. Va ser un dia molt intens de feina. Ja des del matí recordo que... enmig dels cops de porra i dels caps oberts i de les agressions indignes i de la violència absolutament fastigosa que es va desfermar, hi havia com un dels elements sobre la taula, era què passaria amb aquell partit, no? Que tothom el veia com un moment molt clau del dia, no? De a veure què feia el Barça, perquè en funció del que fes, el missatge que s'emetia al món podia ser poc o molt potent, no?
I tant.
I clar, jo vaig estar molt pendent de què passava, i quan semblava que es suspenia, que el Barça no volia jugar, que va haver-hi un moment que va estar a mig minut que fos
de
així.
De fet, alguns jugadors d'ascendència no volien jugar, no?
Sí, i una part de la directiva, i de fet ja s'estava preparant el comunicat per dir que no jugava, i quan hi va haver-hi el gir de la porta tancada, doncs home, va ser un dia complicat, perquè havies d'analitzar i fer la teva feina periodística, però alhora era un dia que tenia un component emocional molt, molt, molt elevat.
Qui creus que va decidir que sí, finalment? El propi president?
Sí, això està molt ben explicat en un llibre que us recomano molt, de l'Adrià Soldevila, que explica precisament això. És un llibre editat per Ara Llibres, diria, que explica l'1 d'octubre a Can Barça, des del primer moment fins l'últim. Va tenir accés a WhatsApps, a diàlegs entre la directiva, va explicar perfectament la posició dels uns i dels altres, i aquest gir final del president Bartomeu. Mm.
Doncs centrem-nos un instant en el moment actual, perquè tenim un tall d'una persona que fa 5 hores més o menys et saludava des de la sala de premsa.
Si d'entrar, me recuerdo una frase de Van Gaal, ara d'entrar, buenos días de mis amigos de la prensa. Qué bueno ese. Bueno, vamos.
Amic de la premsa, Joan Maria. Bueno,
em sembla... M'ha encantat aquest gir.
L'escenografia, n'hi ha que admitir. S'ha assegut al seu despatx i ha dit com començo la meva darrera roda de premsa.
Com a... I aquest toc d'humor a mi em sembla que està molt bé. És de mèrit, perquè realment la seva situació és molt, molt complicada, diguéssim, ja està dat i beneït, i per tant m'ha agradat que comencés d'aquesta manera tan, tan simpàtica. Sí. Llàstima que ell no és humorista, és entrenador del Barça, ja. I això no se li està donant especialment bé.
El millor per provar, dintre d'uns dies pot anar a lo millor al joc a fer
monòlegs.
Algun monòleg, perquè tindrà temps, segurament.
Ens ho podem plantejar.
Tindrà temps. Escolta, tinc una pregunta que ha de ser molt ràpida, però el nostre cap de continguts de la casa, si no, segurament em fotria una bronca. M'ha dit, de la seva part, es diu Joan Trias, i m'ha encarregat que et demani una qüestió molt important. La pregunta és, rasa i curta, què el soterrani?
Ah, me'n va agradar molt. I vaig anar... Ho dieu per això?
Sí, per això.
Sí, per això. I vam anar allà al Teatre de l'Aliança al Poble Nou, i vaig riure moltíssim. M'ho vaig passar molt, 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 molt bé.
Vale, perquè Joan, que és molt observador i molt discret, diu, doncs estava allà, que el vaig veure passar al Pou.
Sí,
demana-li.
Vaig anar a veure-ho i realment vaig riure molt.
Vale. I darrera pregunta, en què barrejarem esport i joc. Sí. Vale? Ja et deixarem marxar i que disfrutis o vagis cap al joc o facis el que vulguis, que és divendres, Joan Maria. I et preparis per demà, que és la que t'espera. Hemos venido a jugar, Joan Maria?
Sí, sempre.
Perfecte. Ara jo et proposaré un joc. Un joc. Fent honor al nom del vostre restaurant, a veure què et sembla. Demà, Wanda Metropolitano, Atlético Barça, a les 9 de la nit, per cert. Et dono dos escenaris, ¿vale?
Sí.
Perquè tries un. Si succeeix aquest escenari, ens convides a l'equip del programa al joc, com a mínim a les copes.
Val.
Vale, perfecte. L'escenari A és... que aquest jo el veig molt factible, la veritat. Aquí he arriscat poc. És Antoine Griezmann ens marca 2 gols.
Dos.
Uh-huh. Vaig a...
Sí.
Me'n deien, dile que si hi ha un córner. No, anirem una mica, pujarem el nivell. 2 gols d'Antoine Griezmann.
Sí.
I l'escenari B és Luke de Jong marca 2 gols. O sigui, com veus, tampoc et volem apretar massa. Però quin dels dos compres, quin per tu és més complicat?
Clar, és molt més complicat que Luke de Jong faci 2 gols, per tant aposto per aquest.
Apostes per aquest, eh?
Així, si us convido, serà realment perquè hi ha hagut un moment futbolístic
que
passarà a la història, diguéssim.
Un dalt a baix. Doncs et prenem la paraula, Joan Maria.
Si Luke de Jong demà fa 2 gols, esteu convidats.
Joan Maria Pou, periodista, mite, si em permets, i ara propietari d'un restaurant al centre de Barcelona. Esperem que la jugada del joc ho surti molt bé, i tant si ens convides com si no, hi anirem, ja t'ho dic jo. Vale?
Us espero al joc. Gràcies per convidar-me.
Perfecte. Doncs Cerdà i Verdeny, ja correm per aquí, de seguida ens revolucionem.
Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes cada diumenge, passats 8:45 del vespre, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors més rellevants, a Accent, els diumenges, passats 8:45 del vespre, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Fundació Bancària La Caixa.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries. Totum revolutum.
Senyor Jordi Sardà, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Senyor Anton Verdeny, bona vesprada.
Bona vesprada.
Tot bé, senyors?
Ja, clar que sí.
Clar que sí, directament. Anton...
I molt rebent.
Anton, mica en mica anirà aprenent que les coses que em diu fora de micro són perilloses, i ara em deia, clar, estava escoltant el Joan Maria Pou i és que em costava no intervindre, perquè ens rebel·lem que estava aquí a l'estudi, l'Anton atentament seguint l'entrevista. Clar, Joan Maria comunica molt bé, li posa molta passió i realment és que sap transmetre les coses, no?
Es gaudeix moltíssim, i a més el projecte que ha fet em sembla molt, molt interessant, i ja et dic, igual que has dit tu, encara que no ens convidi perquè acabi guanyant l'aposta, de ben segur que hi anirem.
Fantàstic. Seguiu el Barça, vosaltres? Sou del Barça o no? Puc preguntar-lo?
I a mi em fa molta vergonya dir...
Que ets de...
Que no ets del Barça. No soc del Barça, i de fet no en soc de cap.
No ets de cap equip?
Em fa també molta vergonya de dir que fa potser 20 anys que no miro un partit.
No sé si pots formar part d'aquest equip.
Ja sabia jo.
És heretgia, això, pràcticament.
Anton.
Jo he de dir que sóc barcelonista no practicant. És a dir... Sí.
El matí,
sí, sí, sí. No, home, anem a veure. A casa s'ha respirat barcelonisme, a casa ha agradat el futbol, però potser he anat 3 vegades a la meva vida al camp, i bueno, he de dir que el Dream Team al seu moment el vaig gaudir molt, el Barça de Guardiola, evidentment, el vaig gaudir moltíssim.
Perdona, fem un parèntesi. Com que el Dream Team el vas gaudir? Tu quants anys tens?
Home, jo 36.
I en 36 te recordes tu del Dream
Team? Home, per l'amor de Déu. És a dir, quan el Barça va guanyar la primera lliga de Johan, quan es va guanyar la primera lliga,
sí.
A casa meva, bueno, és que...
La lliga de Cruyff?
Sí, la primera, eh? La primera, amb Alessanco, Sovizarreta, etc. O sigui, el daltabaix que hi va haver a casa, l'alegria, el rebombori, jo vaig dir, però què està passant? És que el Barça ha guanyat la Lliga. Jo deia, i què coi és el Barça, saps? Aquell dia em va quedar clar, tot de per vida. És d'aquelles coses que et marquen de per vida.
Doncs això ja m'agrada molt. Tenim a la tertúlia el Gin i el Jan, o sigui, a la persona que, bueno, tot i que sigui barcelonista no practicant, li agrada el futbol i a casa seva s'ha viscut, i la persona que passa...
Permeta'm, abans que acabis de dir-ho, t'he de tallar per dir-te una cosa. Jo sóc un heretge, perquè a mi el meu pare sí que em duia al camp.
Ah, i tu no has agafat aquesta fe barcelonista?
No, de fet el meu pare m'hi duia pensant en mi i jo hi anava pensant en ell. Fins que un dia, doncs, vam deixar-hi d'anar.
Bueno, escolta, cadascú en aquesta vida, de tot tiene que haver en la vinya del senyor, Jordi. Escolteu, el tuit del dia que hem fet al Camins, vull traslladar-los. Què és allò que sempre us ve de gust quan aneu a un restaurant?
Home, a mi una paella.
Paella? Has tocat, Jordi, el tema tabú. O sigui, paella, però a veure, paella de quin tipus?
Jo he après a fer paella a Castelló.
Ah, vale.
La família llavors, política.
Podem continuar parlant. Bé, li donem tot el nostre vistiplau. I tu, Anton, què? Per on
carn. Tires? Jo, contestant, diguem-ne, el que toca, carn, perquè la paella és una cosa que es fa a casa. L'arròs, la paella, a casa. Fora de casa, mira, la carn la deixem tocar perquè al final una mica de braç a banda i banda i fora.
Vale. I acabem aquesta primera presa de contacte una mica sui generis amb aquesta pregunta que li he fet al Pou, no sé si l'he escoltat. Quins 3 personatges us vindria de gust per anar a fer unes copes?
Atenció. Jo tindria un problema, perquè estan tots morts.
No, bueno, però vale. Igual, també vale, jo t'ho compro tot. És col·legueo ficció, podríem dir.
Home, el meu és una mica friki. Jo voldria anar a fer una copa amb el president Charles de Gaulle. Ah. O sigui, friki total. Un altre, m'agradaria molt anar-lo a fer amb Guifré el Pilós, i ja si ens posem encara més frikis, amb algun dels apòstols, més igual quin. Però m'agradaria molt fer una copa amb algun dels apòstols.
Jo tinc el meu favorit, no el diré. Anton, què?
Jo vaig molt, molt semblant amb ell, és a dir...
Ah, sí?
Sí, realment, també.
Bueno, hi ha 12 apòstols. Poden... Sí.
Ho podem repartir, no?
Vale.
No, a veure, jo, si tingués oportunitat, jo triaria Sant Pere. És el que d'entrada vindria més de gust de poder parlar amb ell. De fet, com a segona opció, per saber que no és mort, aquesta ressuscitat, m'hauria de conèixer Jesús directament. O sigui, és, o sigui, i més, la, és a dir, després del miracle del pa i els peixos i després de les bodes de les noces de Canà, estic convençut que ens entendríem anant de copes. I en últim terme, el que també m'agradaria molt conèixer per època, per context, per les decisions polítiques que va prendre, Jaume I. Sembla un rei interessant de conèixer.
Uh-huh. Doncs aquí estan les vostres preferències. Si us dic les meves, veureu com és el nivell. No les diré, encara que Ferran m'està dient diles. Jo us dic una cosa, jo aniria a prendre... Fixeu-vos, cadascú aquí té les seves inquietuds. Jo aniria amb Javier Cansado, l'humorista. No em mires així, Jordi. Veniria amb Sergi Pàmies, l'escriptor, que m'agrada molt. I la tercera plaça seria per o Mariano Rajoy o Joaquín Sabina. Despiste total, jugando al despiste.
Sí, però també depèn de quina època del Mariano Rajoy i depèn de quina època del Joaquín Sabina.
Te les compro, bueno, la de Sabina ara mateix, perquè no es desmadri massa, però Rajoy te les compro totes, no hi ha problema, sembla un tio molt divertit. Escolteu, anem per tema, ràpidament, aquí la tertúlia és, ja sabeu, pim-pam. Més que opinions, 1 d'octubre, dia 1 d'octubre, més que opinions, vull fer-vos aquesta pregunta. Volia preguntar-vos per sensacions d'aquell dia. Aquesta hora, per exemple, quines sensacions teniu el dia 2017?
Que Catalunya era virtualment independent.
Aquesta era la teva sensació,
sí. Sí, em vaig passar el dia sencer a Puigpelat, intentant evitar que les forces de l'estat espanyol entressin destrossant el poliesportiu. Es va aconseguir, no van trobar res. Uh-huh. No explicarem com no ho van trobar, perquè considero que no cal, però no ho van trobar, es va poder votar. Es va viure un clima magnífic i al veure la reacció a la resta arreu de Catalunya, la percepció íntima que jo vaig tindre és que Catalunya era virtualment independent i que, a més, ens ho havien posat en safata de Madrid estant.
Uh-huh. Sí que serem a zipi-zape, eh?
Clar, ja ho sé, per sí això us convido, perquè vull allò movida.
Jo vaig tenir una sensació d'angoixa molt important, sí? Molt, tant a nivell familiar, perquè em vaig despertar i la meva dona no hi era, i m'havia deixat els nens, ho dic aquí a les zones, si m'estàs sentint, he de revelar el secret, se n'havia anat a protegir les urnes.
Ah, vale, però després va tornar, no?
Bueno, la vaig trucar, dic, però on ets? Me n'he anat a protegir les urnes, dic, no m'havies dit res. Bueno, vaig tenir a part d'aquesta petita broma, vaig tenir una sensació d'angoixa molt gran, sí. I una sensació també de que Catalunya iniciava un descens, un camí cap a un pou sense fons. Uh-huh. O sigui, és un pou, el processisme és un pou sense fons. Jo ja tenia molt clar que tot allò era un engany, perquè havia treballat durant uns anys en el govern municipal del Trias i jo pertanyia a Convergència i havia vist en reunions, bueno, pues que això no, que no anava en sèrio, no anava en sèrio. I ho dic aquí a les zones i ho reafirmaré les vegades que calgui. Ells eren conscients, es pensaven que l'Estat, no sé, abans menospreciaven, que l'Estat, com que no responia, doncs vinga, allà amb un pal, anant-li donant cops, i vaig tenir la sensació de que, doncs això, que on estem ara? Que no anem enlloc, una baldufa.
Els jutges de karate fan ajime, allò, no? Perquè continua el fight. Anton, vols dir alguna cosa?
No, he de dir que, com a processista desenganyat o independentista no processista, li puc dir completament que té raó. He de dir que, per la meva experiència, no amb els anys que va estar ahir, però també vaig estar alguns anys treballant, en aquest cas, al Congrés dels Diputats, puc dir que sí que també tenia la mateixa sensació que ell, però creia, il·lus de mi, que, en aquest cas, el poble de Catalunya seria capaç d'arrossegar. És a dir, jo també tenia la mateixa sensació que tu, que estaven amb un pal provocant la reacció de l'Estat, però pensava quan a l'últim moment vulguin fer marxa enrere no podran.
Però quin poble? Perquè jo sóc poble, i jo no sóc català, d'arrel catalana i de cultura catalana. Quan parlen la voluntat d'un poble, de quin poble?
Home,
d'un
veure...
47% del poble?
No, en aquest cas...
Aquest és el problema.
En aquest cas, els que van votar, com bé saps, la votació i el nombre de vots que hi va haver a favor són els que són.
Anton, el procés va començar amb unes plebiscitàries no declarades, les quals el president Mas va dir si trec un 50% més un 1 de vots, anem a un referèndum. Va treure un 47,5. Aquella nit va sortir el representant de la CUP i va dir hem perdut. I el president Mas diu no hem perdut, perquè si multipliquem per 4, fem una derivada i dividim entre 8 i sumem la meitat dels vots dels comuns, li van dir, escolti, és que vostè s'ha passat tota la campanya insultant els comuns. És igual, la meitat són independentistes.
Escolta'm,
darrera sí. Intervenció d'Anton i saltem de tema.
No, et compro completament el discurs, però és que el tema no és aquest. El tema és, i perdona, però és així, és a dir, és una qüestió d'una pregunta binària, si sí o si no, punt.
Si només voten els que sí, perquè no li donen validesa als que no,
Com doncs... que no li donen validesa als que no?
No, no. Els 2 milions d'independentistes que hi ha a Catalunya voten sempre i la resta, els altres
no, no
milions...
És cert, no, no és cert, que és cert. Dius.
Ma, home, no. Les plebiscitàries van votar i va guanyar el no. Però els del sí van dir... Els del no no compten.
Escolta'm, tu saps perfectament que el dret a autodeterminació no s'articula d'aquesta manera. Ho saps perfectament.
Jo, bueno, és igual. No dic res, sí. Perquè
bueno,
si no
igual,
Rafa ens matarà.
Bueno, és igual. Escolteu, bueno, està clar que aquest tema és infinit, no? I que dona per moltes visions i per moltes sensibilitats, i també m'agradava i volia conèixer una mica, que crec que ha quedat clar el vostre preu de vista. Salto. El preu de la llum arriba avui a màxim històric, que portem ja com no sé, 4 o 5 dies de màxims històrics, per primer cop arriba al 200 euros. La mitjana del dia serà de 207 euros, però al vespre, segurament a aquesta hora, s'enfilarà fins al 230. Per tant, apagueu una mica les llums d'aquí de l'estudi, perquè ens anirem a pique. De fet, he agafat un tuit teu, Jordi. Anton ja ho va patir el divendres passat. Faig una mica d'investigació pels vostres comptes. I hi ha un tuit que és un retuit que diu, Jordi Cerdà. ¿Alguien sabe si UGT o Comisiones Obreras sigue existiendo? Su silencio ante la pobreza energética que produce la subida de la luz es preocupante.
Sí, m'encanta que em diguis això. M'encanta que m'ho diguis. UGT i Comisiones Obreras em recorden aquell acudit de dos sindicalistes que s'estan menjant les gambes i el bacallà amb les mans, ficant-se fins a dalt i dient ja sé, cuando gobierne la derecha se van a enterar los obreros de lo que es defenderlos. I ens trobem amb això. O sigui, era inadmissible. Havien d'haver-hi guillotines per guillotinar la gent amb piulades de gent de Comissions Obreres i de l'UGT per una pujada d'un 4% del senyor Rajoy. Doncs, bueno, hem passat de 40 euros a 230. A mi que m'expliquin, si lloren guillotines, què hem de fer? No s'ha vist res, ni una manifestació. Clar, s'ha sapigut que la setmana passada el govern espanyol va pagar 6,5 milions d'euros per reformar la seu de l'UGT. Ojo! No hi havia cap clàusula per posar ni una sola placa solar. O sigui, és un país que és de broma. Els nostres sindicats són sindicats orgànics, al servei dels seus partits.
Bueno, Anton.
Si parlem de la llum és una cosa, si parlem dels sindicats és una altra. Si parlem de la llum...
Aquí és tot un revolutum.
ho sé.
No hi ha problema.
Però dic, no, el tema de la llum és un tema molt complex, és un tema de manca de model que té Espanya, en el qual, ja ho hem comentat alguna setmana aquí, senzillament no hi ha una via de producció d'energia pròpia i s'acaba comprant a fora a preu molt més elevat i, a més, doncs, no deixa de ser un monopoli de l'Estat. És a dir, hi ha diverses comercialitzadores, però a l'hora de produir és un oligopoli organitzat. Ja està, ho tenen muntat d'aquesta manera i no hi haurà aturador. És a dir, això és que pot arribar a 400 euros. Escolteu, això per l'Homeroteca el dia de demà. Pot arribar a 400 euros.
I Toniso Anton dient que pròximament veurem...
No, pròximament no. Dic que pot arribar en els propers anys.
Ah, propers anys.
En els propers anys pot arribar a 400 euros. Manera d'aturar-ho? Bueno, el tema és que el nivell d'inversió que es requereix pel tema de renovables és en aquest moment inassumible per l'Estat. És a dir, l'Estat espanyol tot això no ho pot pagar i no ho podrà pagar. I al final, on acabarà la nostra butxaca com a contribuents pagant molt més car el quilowatt hora? I d'altra banda, l'única solució que tindrem tots els que ens ho puguem permetre, és a dir, comunitats de veïns i, si no, cases particulars, instal·lant plaques solars per minimitzar el consum energètic.
I no té més? O sigui, hem de tragar? No,
hi hauria una sortida, si em permeteu, que és el que estan fent, per exemple, moltes nacions d'Europa. Està fent Turquia, està fent Egipte, està fent la Xina, Rússia, l'Argentina, que se'n diu posar un altre cop nuclears. Per què? Les nuclears tenen l'energia nuclear de fissió, té la densitat de flux energètic més alt de tot el planeta. Què significa això? Energia il·limitada i barata. Xina està construint 48 centrals nuclears i en té planificades 167. L'energia que estem comprant en aquests moments i que estem consumint en aquest estudi probablement ve de França. 58 reactors nuclears.
Tenim llum francesa en aquesta casa.
Comprem llum a França. Ells produeixen un 120% de la llum. Tota de l'època del president de Gaulle, que va decidir convertir França en un país independent energètica i militarment. I ens trobem que els francesos, que són gent intel·ligent, estan consumint una energia més barata que nosaltres.
Jordi, és l'efecte nimby.
Si poguessis anar amb de Gaulle a fer una copa, li trauries el tema? O...
Si pogués anar a fer... I tant, que li diria. I tant, mare de Déu, li trauria diversos temes. Però fer energia amb molins de vent és molt car. Extremadament car. Té una densitat de flux energètic molt baix, inferior al del petroli.
Total, que no tenim molts bons auguris amb el preu de la llum. Em quedo amb aquest concepte, com has dit, un monopoli, podríem...
Un oligopoli controlat, en aquest cas, des de l'Estat, des del govern espanyol. Sí, és un oligopoli institucional. Per això les portes giratòries... és a dir, no es tracta de fer demagògia, simplement és que hi ha portes giratòries, però perquè en el fons és com si haguéssim el nou departament. És a dir, aquí a Catalunya ens dediquem a col·locar gent a consells de garanties o comissions o conglomerats diversos institucionals, i a nivell estatal, que tenen més calés i més recursos, doncs te'l col·loquen a l'INI, te'l col·loquen on convingui, no? I un dels llocs és les elèctriques.
Escolteu, nois, segon dia de retards i trens cancel·lats a Rodalies per la vaga de maquinistes. La companyia assegura que hi torna a haver incompliment de serveis mínims i ha començat a obrir expedients als maquinistes. El caos que s'ha viscut aquí a l'estació de Sants i altres estacions ha estat descomunal. Teníem allà a la Sílvia Muñoz fent serveis i cobrint l'estació, i les descripcions eren dantesques.
No, és inenarrable, és una autèntica indignitat i una vergonya.
Us heu trobat en algun problema arran d'aquesta vaga, vosaltres mateixos?
Sí, i tant, hores i hores.
Per circular. Però la vaga, no sé si val la pena que comentem la gènesis, d'on ve, és perquè els maquinistes no volen passar a dependre de la Generalitat.
Perquè de qui depenen ara, de Renfe?
Depenen de l'Estat central, de Renfe.
Sí, és a dir, quan en el seu moment es va fer la transferència de Rodalies, que de fet això va ser molt criticat, perquè és a dir, és una transferència on no et transfereixo res, però transfereixo el nom. És a dir, tu posa-li Rodalies, abans era Cercanies, ara posa-li Rodalies i et deixo triar l'horari. Però l'explotador de servei ha de ser el monopoli de Renfe. Llavors, en la mesura en què se suposa que està avançant aquest procés de transferència del servei de Rodalies, perquè continua sent una vergonya i un desastre i se li veuen les costures per tot arreu, hi ha uns senyors que tenen una sèrie de privilegis, m'atreveixo a dir que venen dels temps del sindicato vertical franquista, i sí, és una estructura més de sindicato vertical, i per tant, escolta'm, aquí agafem, i tots en ordre, tots en fila, i a mantenir el nostre corralet.
Diria que Jordi no està massa d'acord.
Jo cada vegada, amb el Ton el respecto molt, però cada vegada que sento allò del franquisme o allò del Franco és que em venen ganes de plorar. O sigui, deixem-los...
És una estructura... Però escolta'm, tu abans em deies de Comissions Obreres
no
i de...
No queda cap maquinista de l'època.
Escolta'm una cosa. Aquestes estructures, aquests dos sindicats, han heretat l'estructura del sindicato vertical. I el que tenim aquí és la típica vaga d'estructura de sindicato vertical d'uns senyors que diuen jo no vull dependre de la Generalitat i ja està.
No, clar que no, perquè ara tenen uns privilegis que dius tu, o privilegis o tenen unes retribucions que ells consideren més justes, i saben perfectament que la Generalitat és de l'administració d'Espanya, si no la que més, la penúltima, que paga més malament. Que no volen, és que també és una qüestió lògica.
Que demanin el trasllat a una altra banda, i acusarem altres persones.
No, però hi ha una cosa també que és molt senzilla. No estem tant per referèndum, fem un referèndum aviam què volen. Respectem també la votació de les persones, perquè al final ens trobem a Catalunya amb aquest discurs...
No tenim maquinistes a Ferrocarrils de la Generalitat? No és una companyia amb un servei proporcionalment excel·lent, Ferrocarrils de la Generalitat? Perquè al final aquí el que hem de vetllar és per l'interès públic i pels ciutadans. Quantes hores no perdem els ciutadans de Catalunya per culpa, les persones, els catalans no perdem, i els transeünts que també utilitzen aquests trens per anar a treballar cada dia i et quedes penjat com un pernil?
Aviam, si Rodalies ho ha fet l'Estat i ho gestiona l'Estat, no veig el problema. O sigui, i els maquinistes volen que continuessin així?
Sí, per continuar-nos deixant penjats, perquè ara ens queixem de la vaga. Però clar, Rodalies és l'exemple del mal funcionament.
Tu creus que és per culpa dels maquinistes que ens quedem penjats?
No, dels maquinistes
també
no, de l'Estat, de qui fa aquesta gestió.
També la culpa sempre és de Madrid. Piove por cogoverno.
Qui gestiona? Però escolta'm, qui és l'amo dels trens? Qui és l'amo de les vies? Qui és l'amo de la infraestructura?
No sé.
Qui és l'amo de la catenària?
Si vols, canviem una miqueta de tema. Qui és l'amo de les últimes autopistes de peatge de Catalunya? Perquè si
la Generalitat,
com tu acabes de dir, gestionen malament,
sí,
quan ens convé.
No, però escolta'm, fins on jo sé, les autopistes de peatge que continuen a la Generalitat i que haurien d'estar completament alliberades i amortitzades ja... no generen el problema que està generant...
Bueno, per tu, pel que les agafa, que són les més cares, home, doncs sí que genera un problema. Clar que genera un problema. Tot el que agafa la Generalitat acaba costant el doble. No sé què passa. Tu agafes els ferrocarrils de la Generalitat per anar-te'n a la Vall de Núria, ostres, els nanos i jo, i la meva dona i jo, som 100 euros. Doncs potser voldria que ho portés l'Estat i que no en comptes de 100 en valgués 60.
No, perquè aquí el mecanisme, perdona, si tu compares en altres països del nostre entorn, veuràs que el sistema de trens normalment és encara més car. Ja és un sistema subvencionat.
Però què cobren? Clar, cada vegada que ens estem comparant, per exemple, amb Alemanya, amb Suïssa, amb França, amb Holanda, vale, d'acord, però quina capacitat de salari tenen aquesta gent? Quina capacitat adquisitiva tenen? Ah. És com quan diuen, no, és que el litre de la gasolina a Bèlgica val 30 cèntims més. Ja, però és que aquesta gent està guanyant el doble.
Anem
als salaris més baixos i cobrem les tarifes més cares. És la xocolata al lloro.
Anton Jordi, m'encanta aquest toma i daca, aquest fight to fight, és boníssim i crec que és enriquidor. Per tancar aquest tema, un titular respecte a la vaga de maquinistes. Anton.
Privilegis d'aquelles persones que no volen que tothom tingui els mateixos privilegis que tenen ells.
A quatre línies, el titular. Bé. Jordi.
Els operadors, els maquinistes, es rebel·len contra ser absorbits per la Generalitat.
Molt bé, doncs encara vull treure-us un par de temes. Un no és tan light, però vull una intervenció rapideta i perquè se'ns escapa el temps. Un tuit de Jordi Cerdà que deia: imatges que trenquen el cor de la devastació de Barcelona. O fem alguna cosa ens traiem de sobre aquesta plaga que tenim a l'Ajuntament o no veurem la llum. Imatges després dels botellots amb una Barcelona realment postapocalíptica, pràcticament. Què fem aquí?
Jo també ho he vist. Doble intervenció. Les barcopolades aquestes no desapareixeran, però és evident que un canvi de direcció política que mostri o que sigui capaç de tenir una visió de Barcelona que vagi més enllà, insisteixo, del tot s'hi val que hem tingut aquests anys, doncs evidentment ajudaria a recuperar aquesta situació.
Tenim una alcaldessa que és una ocupa antisistema, és una líder ocupa antisistema, que no ocupava res, per cert, perquè la seva mare era propietària d'una immobiliària, sense estudis i sense experiència professional. Bueno, si votes això, després no et queixis perquè tens una ciutat de 2 milions d'habitants que no està ben gestionada. I l'altra, la de Colau, és una còpia exacta d'Alejandro Lerroux. És una lerrouxista.
Doncs ahí queda l'opinió de Jordi Cerdà. Molt bé, Jordi. És el que esperem de tu, Jordi. Escolta, i per finiquitar, tuit d'Anton Verdeny de fa poc. No és un tuit, és un retuit. Fas un retuit d'una dona que es diu Carme Vinyes Ferrer i diu: parla pallarès. I surten uns sobres de sucres amb una expressió en pallarès i la seva traducció al català, diguem, d'apeu, estàndard. Què és fem supo-supo? Perquè a tu t'encanten totes aquestes històries.
Fer supo-supo pels pallaresos, ara, si em permeteu, parlaré una estoneta en pallarès, és senzillament trobar-nos pel carrer i posar-nos a fer petar la xerrada. De manera ocasional. Això és fer supo-supo.
Ho sabies, Jordi, que una mica és el que estem fent, supo-supo.
Sí, hi ha hagut un supo-supo aquí amb lo Jordi.
Què és un potxo?
Home, un potxo és...
Home!
Un potxo és besar, és un petó. I jo quan arribo a casa espero que els meus fills m'abracin fort i m'apotxonin bé.
I t'anava a preguntar per què és catxar, però no ho faré.
Deixem-ho a la imaginació dels nostres oients.
A la imaginació dels nostres oients, però és un punt molt íntim, podríem dir, molt íntim. Jordi Cerdà, Anton Verdeny, moltes gràcies per aquesta totum revolutum, moltes gràcies per venir i per jugar amb nosaltres.
Gràcies a tu. I a
publicitat i ens acomiadem.
Gràcies.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Camins.
El magazín del vespre a Ràdio Estel.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, falta exactament un minut ara mateix. Capítol 15 de Camins, amb un il·lustre ignorante de primera com és Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa, l'hada del Bosque Encantado, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, Carla Buigas en la redacció d'informatius i la clau de tot plegat, Paula Moreno, al muntatge musical. Us deixem els informatius de Carla i Pere, que us informaran de tot. Pel qui ens escolteu a la repetició de dilluns, bon inici de setmana. Ànims, que sempre costen els dilluns, ja sabeu. I per als que ens seguiu en directe, bon cap de setmana. Que tingueu dos dies a tope de descans i de tranquil·litat. I nosaltres, que marxem de fer ràdio, agraïts per poder fer-la, agraïts per fer aquest programa. Dilluns, si tot va bé, com diu el Toni Marín, ho tornarem a fer, farem camins. Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els camins.